Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
En clau Vila-real, amb Santi Cortés. Les coses de Vila-real, tots els dimecres, abans de Vila-real Connecta. De 12 a 12 i mitja. I repetició dilluns de 3 a 4.
Naix Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2.
Què tal? Salutacions i molt bon dia. Són les 12 i 31 minuts d'este dilluns 27 d'abril, una setmana en la que direm adeu a este mes d'abril tan ràpidament com si es tractara en el dia en el que ja anem complint poc a poc quasi dos mesos des que esta casa començarà aquesta nova etapa de Vila-real Connecta, que arrencarem amb les portes obertes, com les finestres que tenim ara mateix en esta plaça major de Vila-real, en este edifici de Fundació Caixa Rural, que donen a una plaça solejada en un matí o en una ressaca del cap de setmana que ens va deixar una victòria del Villarreal que l'apropa més i més a la Champions abans del proper partit del cap de setmana davant el Levant. Ahir la victòria davant el Celta apropa el Villarreal encara de Marcelino a la Champions la pròxima temporada, a l'espera de ratificar-ho matemàticament. I parlant de números, este matí, des de primera hora, l'Ajuntament de Vila-real s'ha aprovat en el plenari especial de pressupostos uns comptes del consistori per a 2026 que arriben a la xifra de 66.859.948 euros, un pressupost aprovat per part del govern del PSOE i Compromís de Vila-real que s'ha portat a terme, s'ha aprovat després del plenari per a un any 2026 en el que en aquest pressupost han comptat amb els vots de Manu Robert i Dora Saura com a regidors no adscrits i amb la negativa del Partit Popular i Vox en contra d'un pressupost que avui desgranarem en este programa, d'un plenari que els contarem amb els seus protagonistes. Serà la portaveu de l'equip de govern, Maria Fajardo, que d'ací a uns minuts es acompanya per a contar-nos com se van a desgranar aquestes xifres dels 66 milions d'euros i quines quantitats van per a cada una de les parcel·les. Unes comptes que des del govern diuen aboguen per els serveis públics. Així que de seguida ho contarem. Ampliarem esta informació, que és un poc la notícia del dia, la esperada, la del pressupost que portàvem parlant des de principis d'any i que ha arribat un poquet més en antelació que la temporada passada, que el coneixíem al mes de juny. Així que abans d'acabar el mes d'abril hem tingut almenys ja la notícia d'este matí. També a última hora de programa escoltarem l'altra cara de la moneda del plenari d'este matí, d'aixòs pressupostos, la negativa del Partit Popular. Ens acompanyarà el seu portaveu, Adrián Casabó, a partir de les 2:20. En aquest apartat parlarem de política, però també tenim altres coses que contar-los, perquè no ens allunyarem de la nostra terra parlant precisament de terra i dels protagonistes, que és la gent de Alibe, que parlen al voltant pues, d'aquesta situació de les nostres terres, dels nostres productes, del nostre dia a dia i dels nostres llauradors. Això serà, com els diem, també en esta part de programa fins les 2 del migdia. Farem un balanç del que ha estat el cap de setmana en la Fira del Llibre i la Fira de la Salut, ja finalitzada aquesta setmana passada en la que celebràvem dos coses tan importants com són la salut i la literatura. I, a més, tindrem temps també i espai per a escoltar, si és possible, a la protagonista del passat cap de setmana, la nova reina de les festes de Vila-real, en un any en el que ens apropem a una data pràcticament al voltant de 15 dies, estarem a punt de celebrar les festes de Sant Pasqual i el divendres i el dissabte tenim a lloc a les 7 de la vesprada i sa presentació de la reina i les dames, i així que avui podrem escoltar de ben a prop la primera volta en esta casa a la seua reina Berta Beteta. Així que li donem l'enhorabona a ella, a Marta Usó, a Paula Vila, Núria Seriols, Paula Costa, Natàlia Amposta i Patricia Torres, que ja són de forma oficial oficialment la Reina i les Dames de la Ciutat 2026. Així que amb tot això, deixem les vies obertes de comunicació al nostre Instagram, @radiovilareal, també al Facebook o al Twitter, i per supost en aquest canal de YouTube en el que ja estem actius, Radio Vilareal, Vilareal Connecta, i com no, com sempre, des d'on estiguin, al cotxe o a casa, on siga, en la 92.2 de la freqüència modulada. Els parla Mònica Benavent, molt bon dia, benvinguts a Vilareal Connecta.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios, todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen piscinas, piensen Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Cursa solidaria Celtic Submarí. Dissabte 13 de juny, des de les 7 de la vesprada, marxa solidària per a totes les edats. I des de les 8 de la vesprada, 13a cursa solidària per parelles, Memorial José Manuel Llaneza. 6 quilòmetres, persones nascudes fins 2012. Inscripcions del 10 d'abril al 31 de maig en www.hjcrono.es o en Deportes Eva Sport 2 i A1F del 4 al 29 de maig. La marxa són 7 euros per persona, la cursa 8 euros per persona i la parella pot ser masculina, femenina o mixta. Apunta ja!
Mirando lo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas.
12:37, els ho havíem promès, no volíem deixar passar l'oportunitat de parlar per primera volta, encara que fora via telèfon, en la que ja és, des de dissabte per la vesprada, de forma oficial, la reina de les festes, la reina de la ciutat de Vilareal en este 2026. Així que ens escolta a l'altre costat del fil telefònic Berta Beteta Beltrán. Berta, què tal? Molt bona vesprada, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Estic molt bé, recuperant després de tota la setmana viscuda.
Com, no sé, què has sentit, com te trobes avui? No sé si és diferent al que pensaves, quina és l'emoció que avui estàs acabant de creure-te-ho tot. Ara sí, ja saps que eres la reina, que ja les festes estan a prop. No sé, quina sensació tens ara mateix, avui, ja dilluns, passada la ressaca emocional?
Pues la veritat és que estic molt contenta, encara com tu dius, no m'ho acabo de creure, tot el rato és mirar vídeos i fotos del moment, però la veritat és que molt, molt contenta. I la veritat és que és millor de lo que m'esperava, al final tu vas tenir unes expectatives, però se supera.
Clar.
És un moment molt, molt emotiu i, a més, tan esperat per a totes nosaltres que per supost, o sigui, és molt, molt emotiu.
Tan emotiu, suposa, que com tu dius, comences a creure-te-ho ara. Com has rebut l'estima del teu poble, de la teua gent, en este cas del mantenidor, de Juanjo Clemente, l'alcalde? Com vas viure ese dia? Com va ser? El vas poder disfrutar de veres?
La veritat és que sí que estava un poquet nerviosa al principi, però jo crec que és normal un dia tan esperat i tan emocionant al final. És normal estar un poc nerviosa, però després sí que ho vaig disfrutar, me vaig sentir molt acollida tant per l'alcalde, per el mantenidor, per tots els de junta, de comissió de penyes. La veritat és que totes les reines que van vindre a la presentació, tot el món, la veritat és que estic molt agraïda i va ser un dia meravellós, la veritat.
havies tingut les teues cosines, que també havien sigut dames de la ciutat, una tradició també familiar per a vosaltres. Això ajuda a relaxar-se, això ajuda a tindre bons consells. Què t'havien dit per a aquest dia, per a les festes, per a que te prepares per a este any que te ve per davant, Berta?
Me han dit que disfrute, que no tanque els ulls, que disfrute de cada moment, que és únic i que sols passa una vegada en la vida. I les dos me han dit que les setmanes millors de la seva vida van ser quan van ser festeres, així que ho disfrute molt, que val la pena, perquè també és un sacrifici, però al final, pues lo que te diria, val més la pena viure este any esta experiència única i a tope, que la disfrute molt i que això, que no me perga ni un segon i que ho disfrute tot.
Clar, com és aquesta relació que ja s'ha anat fent, no sé si moltes ja coincidíeu, ja vos coneixíeu, amb Patricia, Natàlia, Paula, Núria, Paula Vila, Marta, com sou totes com a equip?
La veritat és que portem molt poc juntes, però la veritat és que fem un molt bon equip, ens complementem molt bé, cada una és diferent, i al final les set juntes anem a estar vivint aquesta experiència i superbé, la veritat és que són un amor totes, molt dolcetes, i això, i estem encantades. O sea, nosaltres juntes ens recreem i ens emocionem a la vegada, i això la veritat és que és molt bonic, i al final és que va ser una amistat que va durar per sempre.
Berta, la última que te pregunta i te deixa perquè t'esperem que vinguis a estos estudis, a tu, a les dames, a conèixer-vos, què és el que més esperes en ganes?
Pues espere la ofrena a Sant Pasqual, te diria que és el que més espere d'aquestes festes, encara que per les festes de la nostra Moreneta també és la ofrena, ja que soc camarera del Rosari, però per aquestes festes sí, la ofrena, la provestó, posar el campanar totes juntes, moltes coses. Tinc ja moltes ganes de festes, de que la gent participi en tots els actes possibles i això, sí, moltes ganes ja de que siguin les festes i viure-ho a tope en les dames.
Bueno, pues mos que sabies que teníem moltes ganes també d'escoltar-te en esta casa. Ha sigut per telèfon, ha sigut perquè el primer dia volíem començar amb tu este programa de forma oficial ja reina de la ciutat 2026. Berta, vos esperem molt prompte, teniu les portes obertes també d'esta casa per a conèixer-vos molt millor, sí. I te desitgem tota la sort del món i te donem, bueno, una abraçada ben forta, un beset i enhorabona.
Moltes gràcies. Pues ya nos vemos pronto.
Gracias, Berta. Es la reina de las festes de Villarreal 2026. La escoltàvem, la protagonista de este cap de semana. Superestrella de Aitana, perquè era el que pensàvem que ens pegava molt per a presentar a Berta, escoltar-la la primera volta, que ja està també solteta, no? Per soltar entrevistes, la veu, bueno, ja van acostumbrant-se, però el primer dia volíem que s'estrenara en esta casa, i per telèfon, que no és igual, que estar així cara a cara. Javi Mata, bon dia, què tal?
Hola, què tal, bon dia.
Amb moltes coses per davant, en una actualitat avui, que va ser un dia...
Ja, no sé, María Fajardo ve...
Avui tenim, vamos...
A les 8 del matí
presupostos,
en el pleno de pressupostos de l'Ajuntament, no?
Champions, entrenador, vamos, tenim moltes coses que contar en esta casa, en la 92.2, i en un 27 d'abril, que, bueno, lo primer que fem així és començar relajant-nos en música, o no, o
mira,
a canya,
tota... ¿No te recordeu de la història del We Are The World? Jo crec que sí, no? Això de USA for Africa, que va fer Michael Jackson i companyia, que van fer una cançó per ajudar els xiquets a Àfrica i
tal. Sí, amb molts cantants, no?
Que va ser la primera volta, que van ser molts cantants, que primer va ser un drama, perquè a tot això... ho van intentar fer Lionel Richie i Michael Jackson, i claro, tu imagina't les personalitats de Bruce Springsteen, de Bob Dylan, de Stevie Wonder, de Tina Turner, de Diana Ross, de Cyndi Lauper, de Ray Charles, claro, a tu es que ir daen, i primer tot el món feia cara rara, dient, hòstia, jo tinc ganar ara a cantar ahí, entonces estos. I al final, ahí va estar listo Lionel Richie,
eh?
li va dir, tu, quan sigues gran i el teu fill o el teu net pregunti un dia, tu pares fet algo per la humanitat alguna volta, i diràs cantar, dirà, no, algo. És a dir, esta cançó quedarà per sempre i que has fet algo important per a altra gent i sempre podràs dir que tu has estat ahí. És més, si no vas, també ho direm. Entonces van dir tot, ja, pues, aniré. I tal dia com avui va ser número 1 en el món una cançó que jo crec que, vamos... Sí, que van cantar tots, que sempre estava la mítica de Bob Dylan, que estava allí, que jo crec que no s'havia agitat, i feia cara de dir jo, què cojones faig al mig? No ho heu vist mai?
Però
que
estan
tots allà emocionats i està mirant, coixint al cel, com dient, no me sé ni la lletra,
pura,
no?
Pura imatge. I va ser número 1 tal dia com avui, un 27 d'abril, per això triarem esta cançó avui en l'efemèride musical.
El que passa que després m'ha donat compte que n'hi ha una altra cosa, que jo crec que ja no n'ha sé, ja...
Ja sabia que n'hi hauria més d'una.
No, que avui... se va composar Beethoven para Elisa, que no sabia que era para Elisa i para Teresa, o sea que
ah, sí?
Es diu para Elisa o para Teresa, sí. Segons com vulguis. Claro, 1810 es va composar esta melodia, que jo crec que no sé què és més, jo crec que és més coneguda això que el We Are the World, eh? Piano, perquè crec que és de les primeres coses que vaig escoltar la meva filla tocar.
És que jo anava a dir que crec que tots els que hem fet classes al mestre Goterri i hem tocat el piano són les primeres cançons que hem après a tocar.
Sí,
i les que si avui ens ficarem un teclat davant i intentarem tocar, probablement seria algo que recordaríem, no? Almenys ficar les mans bé al piano i saber algo de lo que hem après al mestre Goterri, que per cert també parlarem amb ells esta setmana, que tenen audicions. I,
sí.
I esta cançó de Para Elisa ve molt bé, però jo crec que per al dia d'avui mos va bé. Per
sí,
un dilluns
relajar,
com este,
relajar.
Anar relajant tensions, a tu i a mi els primers, i jo
no,
crec que la nostra següent protagonista també li vindrà bé perquè ve d'un matí com a mínim que ha començat pront el dia i de forma intensa. La presentem ja perquè està així als dos estudis. Ve en forma de portaveu, com ha estat este matí al plenari dels pressupostos especial de l'equip de govern, PSOE i Compromís, vicealcaldessa, regidora de Cultura, que parlàvem també d'aquesta fira del llibre del cap de setmana. Maria Fajardo, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia a totes i a tots.
Com estàs?
Bé, contenta. Jo crec que és un dia per a celebrar que s'aproven els pressupostos d'enguany i és una de les coses que he assenyalat al ple. És un motiu d'alegria i diem enguany perquè aprovar uns pressupostos en un govern que és estable i que té la majoria en el ple, doncs que s'aproven tard, com és el cas, és a dir, que no s'aproven en temps i forma i que arriben a finals d'abril, doncs la veritat és que és una llàstima. Però ha estat un pressupost que per aprovar-se ha passat per moltes dificultats, ha estat complicat. Recordem que l'Ajuntament de Vila-real fins fa un mes tenia l'oficina pressupostària pràcticament desmantellada per falta de personal i que això el que ha fet és que arrosseguem problemes molt grossos i molt seriosos en el que fa el pagament de factures a proveïdors. I darrere de cada factura s'ha de recordar i s'ha de tindre molt present que n'hi ha una persona que probablement lluita per alçar la persiana cada dia en un món cada vegada més globalitzat i on el comerç local està patint, doncs no podem fer que els nostres proveïdors locals es queden tants mesos sense cobrar. Ha costat molt de parir, però ja és una realitat, ja s'ha aprovat el pressupost avui, per tant, per a mi és un dia content i alegre. I a més, sabent que tenim com a prioritats eixes, no? La primera, la de pagament de les factures que es deuen, després també en la protecció dels serveis públics i en tercer lloc doncs arribar allà on les altres administracions no arriben o han decidit posar-se de perfil. I això són les tres línies que marquen el nostre pressupost, que començarà a caminar en unes setmanes i que esperem que servisca com a punt d'inflexió per a reduir aquests terminis de pagament als nostres.
Jo que avui he fet l'experiència de seguir el pleno este.
Menuda turra, pues.
Bueno, no, al final no està, no sé, me pareixia més, almenys eren coses de Vila-real i m'ha paregut venia con intención, diria, al final les principals crítiques sobre estos pressupostos són, bueno, primer, que heu tardat en portar-los
en
a
aprovar-lo.
En aprovar-los, que per cert, no sé jo, que la meitat de pobles no el tenen aprovat, tan difícil és aprovar un pressupost, o que, de què depèn?
Doncs en el nostre cas jo sí que te puc dir que no ha sigut difícil, perquè suposo que cada poble, si parlarem en cada alcalde o alcaldessa de cada poble o en cada equip de govern, cadascú tindria les seues dificultats, perquè sí que és cert que en pobles del nostre voltant on no s'han aprovat els pressupostos han sigut per qüestions polítiques, és a dir, en l'Ajuntament de Borriana, per exemple, o en l'Ajuntament d'Almassora, o en l'Ajuntament de Benicarló, que també el van aprovar tard, el que s'ha produït ha sigut fruit dels trencaments dels governs que hi havien, és a dir, pactes que s'havien signat entre Partit Popular i Vox o algun partit independent que han acabat trencant-se. Aleshores, aquesta dificultat política de no tindre majoria a cap partit polític, doncs ha dificultat l'aprovació del pressupost. Però en el nostre cas, els polítics estàvem d'acord feia molts mesos. De fet, en octubre d'aquest any passat, nosaltres ja teníem les qüestions polítiques, que al final són el capítol 4, més que tancat. És a dir, nosaltres políticament ja sabíem el que volíem fer i cap a on volíem anar. Nosaltres la dificultat o els pals a les rodes, per dir-ho d'alguna manera, els hem tingut per part de la manca de personal de la casa. No teníem personal per a gestionar el pressupost.
Falta d'inversió, segons els altres partits del Ajuntament de Vila-real. Sí, sobretot això, falta d'inversió i alguns apunten, bueno, està de moda la paraula infierno fiscal, no? Que em sembla que és la paraula de moda aquests últims tres dies, i pressió fiscal. I què dirien sobre això?
Nosaltres en el capítol d'inversions pròpiament dit dins del pressupost, doncs el que hem inclòs en el capítol actual són expropiacions que n'hi ha que pagar, que encara venen del joc del monopoli que van fer el Partit Popular en esta ciutat. És a dir, estem pagant encara obertures de carrers i expropiacions que se devien. Això està i figura en l'apartat d'inversions. I després, per què no hem posat més inversions, per exemple, que sí que estan previstes i que sabem que se portaran a terme, com és, per exemple, aquest pla de millora per als parcs infantils del nostre poble? Doncs això no apareix en el pressupost perquè nosaltres, com he comentat, tenim unes prioritats molt clares, que és pagar les factures que se deuen. No podem posar-nos a destinar diners a fer noves compres i posar deute en altres proveïdors abans de pagar el que se deu. La gent no pot treballar en seguretat si no sap què va a cobrar. Aleshores, nosaltres ens hem proposat, abans de poder posar i plasmar inversions, cosa que, recordem-ho, el pressupost és un document viu, el pressupost és un document marc, s'aprova avui. Vol dir que el pressupost s'acabarà exactament igual que com s'ha aprovat avui? No. I a més, les inversions, el capítol 6, és el capítol que se pot veure modificat en qualsevol moment de l'any. Aleshores, nosaltres, les inversions, que sí que sabem què volem portar a terme per a posar de manifest un model de ciutat, que per a mi hauria de passar per posar en paper protagonista a la població infantil del nostre poble i que tinguin el lloc que se mereixen perquè són el nostre present i també el nostre futur i n'hi ha que cuidar-lo, això s'incorporarà una vegada s'hagi complit amb la paraula donada de pagar les factures als proveïdors.
66.859.948 euros. Un pressupost com, en quant a quantitat, com el valora com a portaveu?
Doncs faig una valoració de que al final són les faves que n'hi ha, és a dir, són faves comptades. Nosaltres, amb el que tenim, fem. I aquests diners són fruit dels ingressos i els gastos que té previst el nostre ajuntament. Quan es parla de càrrega impositiva o de que cada vegada paguem més impostos, recordem que els impostos que se posen com a nous en este pressupost és la taxa de residus, sí. Que per a mi és la taxa dels líos i dels desastres en tots els ajuntaments, perquè ha sigut una prescripció d'una legislació que ens diu que els ajuntaments de més de 5.000 habitants hem d'aplicar, és a dir, una taxa que sí o sí l'havíem de plasmar i que sí o sí havia de cobrir la despesa que suposa per als vilarrealencs i vilarrealenques tindre un contenidor a prop de casa en el que tirar els seus residus, a més uns ingressos que estan contemplats baix les bonificacions que hem aplicat per a totes aquelles zones que no estan desenvolupades urbanísticament, per a totes aquelles persones que viuen soles, per a totes aquelles persones que es comprometen a reciclar, és a dir, amb les bonificacions incorporades, doncs se fa una previsió. I el més important de tot, els impostos que pagàvem fins ara, doncs hem bonificat també el que hem pogut. Tenim una bonificació del 95% de l'IBI a tots aquells comerciants del nostre poble, però és que també tenim una bonificació total del 5% de l'IBI per als veïns i veïnes de Vila-real, i tot això també eix de les arques. És a dir, n'hi ha més càrrega impositiva? Doncs jo diria que n'hi ha exactament la mateixa i fins i tot menys, perquè menys que, almenys que fa 3 anys, perquè el que hem intentat és això, d'alguna manera, doncs, complir la llei que se'ns estableix, però també intentar ajudar els veïns i veïnes del nostre poble a fer-hi front.
Quin és el següent pas? Perquè ha parlat, ara ja està esta aprovació, la setmana passada coneixíem les quantitats, aprovat, per cert, després escoltarem a la gent també del Partit Popular, escoltarem a vos, amb la negativa, també hi ha que dir-ho, del Partit Popular i de Vox, en contra d'estos pressupostos que s'han aprovat en el dia d'avui. Quin és el següent pas per a aquesta gent que ens escolta i diu, vale, està molt bé, hi ha estos diners, i ara ha parlat de les factures, d'aquesta prioritat, quan i com i de quina forma, i aquesta agilitat que des dels despatxos pareix que comença a moure's també en quant a treballadors, va ser real per als afectats.
Una qüestió que a mi m'ha paregut significativa d'allò que em preguntes, en el ple, que per això li he comentat a Javi que havia estat una turra, és perquè a mi m'agraden els plens en els que se pot debatir, és a dir, no que cadascú vagi i conte la seva pel·lícula o parle del seu llibre i que no se puga debatir, perquè per a mi és molt covard escudar-se en una explicació de vot que dura 3 minuts a atacar a tort i a dret a qui tens davant, sigues govern o sigues oposició, mete igual, i que l'altre no puga defensar-se o no puga contestar-te o no puga argumentar-te per a fer-te canviar d'opinió. De fet, els debats estan per a això, no? Per a posar-te més damunt de la taula i intentar convèncer a l'altra persona que canvie d'opinió. Altra cosa que m'ha sorprès és la negativa, concretament dels partits de l'oposició, a un capítol 1, és a dir, a una plantilla pressupostària que planteja el personal de la casa, quan s'ha aconseguit que passi per mesa general de negociació amb el vot favorable de tots els sindicats de l'Ajuntament. Que l'oposició vote en contra del que s'ha decidit en mesa general de negociació per part dels sindicats, doncs també m'ha resultat sorprenent. I després el tema de les propostes. L'any passat, que va ser la primera vegada que jo m'afrontava a una negociació pressupostària com a membre de l'equip de govern, vaig decidir que era interessant que ens sentàrem en els partits de l'oposició per tal d'escoltar si tenien alguna proposta per a fer abans dels pressupostos, perquè jo, que venia d'estar en l'oposició, jo no ho havia viscut i era una cosa que trobava a faltar, perquè quan vaig entrar a Diputació de Castelló, on soc oposició, m'assenten per preguntar-me que si vull que aportar alguna cosa als pressupostos. Aleshores, l'any passat ho vam fer i el que vam rebre va ser, per part del Partit Popular, cap proposta. Directament van vindre a la reunió i van dir que no podien fer-nos cap proposta perquè no havien vist les xifres, cosa que nosaltres en Diputació no vem les xifres i som el partit que més pressupost, o sigui, que més propostes proposa, i sempre ens ho ha reconegut també la presidenta de la Diputació. I després, per part de Vox, doncs, directament que no van vindre. Aleshores, quan es parla de que no escoltem a l'oposició, que ho han comentat avui, dius, ostres, l'any passat van fer l'esforç, no vau vindre, enguany podríeu haver telefonat, que no passa res, o podríeu haver dit qualsevol cosa en comissió informativa, que estan per això. O sigui, que això també m'ha sorprès. Tot i això, ara hem començat a engegar la maquinària amb aquesta plantilla pressupostària que diem que afecta el personal de la casa. Doncs el que hem fet és reestructurar alguns departaments per tal de posar ordre i començar a treballar seriosament en alguns departaments que considerem que són fonamentals perquè la gent estiga prevista dels serveis que necessita. I després, pel que fa al tema de pagaments de factures, i aquest pla de xoc que se va anunciar farà un parell de mesos, dient que en 2 mesos se volia liquidar aquest deute, doncs ja podem dir que les funcionàries que han estat seleccionades per a fer aquest pla de xoc, que se van oferir voluntàriament, ja estan treballant en ello, ja estan fent-se els conjunts comptables, i que estaria previst que abans de fer n'hi haguera un altre ple extraordinari per a poder portar diversos conjunts comptables de factures que se deuen, és a dir, que estem parlant de ja de poques setmanes per a poder fer aquest sprint.
Que este mes de maig pugui ser clau per a això, no?
Efectivament.
Perquè si són 15 dies...
Jo tinc un dubte en això. Clar, vosaltres heu intentat solventar alguna cosa amb la gent que teniu, però, claro, l'altre dia també crec que vaig explicar tu. Claro, que teniu que buscar la solució definitiva per a això, perquè Vila-real vaig al dia i perga
esta situació. És complicat, esteu en ello, és factible que pront estiga solventat, dins d'aquests pressupostos ja està establert buscar gent perquè puga fer això?
Clar, tenim places buides que estan pendents de cobrir per part de l'Ajuntament i això és el que ara mateixa que s'està fent paral·lelament al procés d'estabilització dels funcionaris, que això ajudarà a que l'ambient en la casa també siga més agradable, perquè hi ha gent que està patint de si es queda o no es queda en l'Ajuntament o de si se li traurà la plaça o no, doncs que pugui estar estabilitzat ens ajudarà per aquesta banda, però per l'altra, ara mateixa tenim un procés selectiu obert per auxiliars d'infermeria, auxiliars d'administració local,
que tampoc estaria mal
alguna infermera tampoc us vindria malament, d'auxiliars administratius que són peces fonamentals en l'Ajuntament per a tots els departaments, perquè crec que m'atreviria a dir, i no m'enganyaré segurament, que a tots els departaments falten auxiliars, és a dir, a tots.
Has parlat de procés obert, és important el que estàs dient, perquè hi ha molta gent que probablement li pugui interessar, que no li hagi arribat aquesta notícia, crec que és una bona notícia.
Sí, s'han presentat, fins ara s'han presentat moltíssimes sol·licituds, és a dir, que la gent, ens costa que la gent que està pendent de les ofertes d'empleo públic està a tope perquè s'ha presentat,
me consta. De quantes places parlem?
Que moltíssima gent, no sé si són una vintena, són una barbaritat. Sí, i a més el que està obert ara és el procés selectiu per a generar bossa de treball i després aquestes places són les que es trauran al carrer per a poder ocupar-se de manera definitiva com a funcionaris, eh? O sigui,
tot això en un procés breu, realment, més breu de lo que puga pensar que ens escolta.
Sí, en 4 mesos la idea és que aquesta gent s'incorpore a treballar, I després, a banda del procés d'auxiliar, també està treballant-se actualment en la sol·licitud de préstec, que això s'ha fet en alguna ocasió per a la policia, per exemple, de pobles veïns que tenen bossa oberta actualment per a que se puga cobrir amb la major celeritat d'operaris. És a dir, operaris per a diversos departaments que tenen operaris, com és, per exemple, en el meu cas, serveis públics, el cementeri, però també són operaris de museus, també són operaris d'altres departaments.
Vale. Me pareixen...
Jo crec que ja ho tenim clar. Per cert, com ara la Fira Llibre?
Perfecta. Jo estic supercontenta. Ens ha felicitat moltíssima gent. Les llibreries estan contentes, les famílies també. Se va generar un espai molt bonic on les famílies van aprofitar allí per a fer pícnics. O sigui que va estar molt bé, la veritat.
Pues ara farem també un balanç de lo que va ser la Fira del Llibre de la Setmana de la Salut, que també ja
correcte.
Va ser la setmana passada.
Bueno, esta setmana ve el Fit Carrer, o sea que...
Sí, sí.
Això és el xiste, Fit Carrer.
Sí, nosaltres,
el 3, no?
Sí, nosaltres hem anunciat avui en una roda de premsa, i aprofité també per a dir-vos-ho així, que en les jornades professionals d'enguany del Fit Carrer se parlarà sobre l'Estatut de l'Artista i les darreres modificacions que ha patit per part del Ministeri de Cultura, juntament amb el Ministeri del Treball, i que ve a explicar-lo Chema Urquijo, que és el redactor del propi Ministeri de Cultura, ve a Vila-real a presentar aquestes modificacions que afecten a nivell estatal a tot el sector artístic.
Sí, perquè això d'estar en estoreros, banderilleros... I
correcte.
Jo crec que és una cosa que
com a festival de teatre de carrer més antic de l'estat espanyol, no? Està bé que estiga i que estiga així, perquè
és un dels llocs,
una cuna del naixement del teatre de carrer. Maria Fajardo, portaveu i alcaldessa, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Seguim parlant, seguim escoltant-nos. Balanç de la Fira del Llibre i balanç este de la Setmana de la Salut per part del regidor.
Bon dia. El balanç de la segona edició de la Setmana de la Salut és un balanç molt positiu. Com digues, la segona edició i ja podríem dir que està consolidant-se. Varen primar tres eixos de salut, principalment esport, alimentació i el que tenia que veure des de la salut mental, salut sexual i també aquesta perspectiva en les etapes de la vida en el que té a veure en la salut femenina. Més de 15 activitats en una setmana i en un Vila-real en el qual pues, en una oferta molt àmplia que té la ciutat en l'agenda i per tant pues, també fa que siga enriquidora. Crec que tots els actes són per a destacar i aprofito també pues, per agrair pues, la implicació del Departament de Salut i tots els col·laboradors, que han anat ficant el seu granet de sorra en aquesta programació per anar darrere Cabavant i destacar el dia d'ahir, un dissabte en el qual pues, teníem activitats en la plaça Major, teníem zumba, teníem cuba, taller de sevillanes, còctel sense alcohol, suc de taronja natural, jocs infantils, i per ahir pues, agrair també el suport d'ahir de la Fundació Caixa Rural. I pues, tot i que la plaça pues, estava plena, tenim la plaça molt prop de Rei en Jaume en la Fira del Llibre, tenim Premis Vilasciència, tenim moltes coses. Va ser un èxit i la veritat que la gent va gaudir molt. També el dia anterior, pues, en la magnífica terrassa de la Fundació Caixa Rural, su cooking saludable, tot i que varen ficar un aforament de 50 persones, pues, finalment varen ser prou més de 50, calculem que vora 70 persones les que varen poder pues, aprendre sobre la microbiota i després poder gaudir d'alguns dels desplats que varen preparar les dietistes de la mà de Lina Granell en tot el que aportava per això. Entonces, bàsicament, l'ho dit, o sigui, molt content i sempre agafant nota sempre de coses que veus que ha funcionat més, coses que podries donar-li un apunt, escoltar sobretot pues, a la població, el que te va dient també, altres coses que puguen ser d'interès i preparar-nos ja per la tercera edició. Moltes gràcies.
Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Seguim en directe en la 92.2 de la freqüència modulada, la 1 i 7 minuts, o també es poden escoltar a partir de les 8 de la vesprada
sí, i fins repetit.
Les 9 i mitja. Avui tindrem tertúlia, avui tindrem avui programa
de festes. Avui tenim programa de festes i ve la gent que programa la música a este poble, és a dir, els que contraten, busquen e intenten que a les festes de Vila-real n'hi hagi música per a tots, que ens conten com ho fan, perquè al final pareix fàcil, però no n'hi ha res fàcil, perquè primera no n'hi ha diners com per a fer el que li dona la gana i a partir d'ahir el que té, fa el que pot o el que li diuen. I claro, al final, fer algo per a la gent i no tindre la capacitat com per a contentar, pues de ser frustrant, no? Perquè tu intentes fer-ho millor, tens els diners que tens, intentes fer la millor manera i moltes voltes te trobes molta més crítica de la que mereixes. Però bueno, parlarem de
la responsabilitat porta voltes a la queixa de tots, però el que no agafa la responsabilitat pues no té crítica. Bueno, els que defenen i lluiten molt per defensar la nostra terra ens acompanyen avui, anem a traslladar-nos pues, a la terra, als treballadors, als nostres agricultors, llauradors. Per això ens acompanyen en esta casa, en esta nova etapa de Radio Vila-real, Víctor Viciedo, el president de Alive. Ara ens contarà ben bé com ha passat de ser Alive a Live i sa transició a nivell nacional, i Pepe Llop, el vicepresident. Què tal als dos? Saludos, bon dia, buenos días.
Pues buenos días a toda la audiencia y buenos días a Javi Mata.
Yo espero, David, anem a fer una cosa. Ho fem en castellà perquè això, claro, explica. Ells tenen una representació nacional.
Pots explicar,
no?
En valencià perquè ho fem en castellà?
Sí. Bueno, ho fem en castellà perquè nosaltres som a l'IBE, som ja una associació a nivell nacional i els nostres socis en tota Espanya pues, deuen de claro. Conèixer què és el que diem.
Vosaltres voleu trasladar-lo, perquè claro, si la gent que vos coneix a vosaltres dos, ara esteu parlant en castellà, com si haureu vingut
claro,
a
Valladolid, hauran dit estos... estos cuatro que
passat fan... ha hagut una aparició ahí, un núvol raro, i els ha canviat la vida a tots, no?
Estan acostumbrats ja.
És perquè este trosset ells volen que també tinga la repercussió nacional, que bueno, que com també emitim per internet, pues claro, que els puguen escoltar. Así que vamos a cambiar
Vamos a ello. ¿Qué es Alive?
¿Qué es Alive? Eso.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Me está entrevistando Mónica Benavent, que es... hija de un amigo mío de la infancia y de pandilla. Entonces, bueno, pues muy orgulloso de que me entrevistes, Mónica.
Pues igualmente.
En segundo lugar, pues bueno, Alive es una asociación. Las diferencias entre Alif y Alive, vamos a verlo. Alif era una asociación de agricultores valenciana. Y ahora hemos saltado al ámbito nacional, esa es la primera diferencia. Y en la segunda diferencia es que representamos a todo el sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores, y representamos también a los consumidores. O sea, Alive pretende meter también a los consumidores en la lucha por su alimentación, porque el sector primario no es la lucha por nuestros intereses económicos, es la lucha de la soberanía alimentaria, que afecta absolutamente a toda la sociedad. O nos levantamos contra esas políticas que están destruyendo el campo español, toda la sociedad, o lo vamos a pagar muy caro. Y por eso Alive es la primera asociación de sector primario y consumidores a nivel nacional.
Absolutamente independiente, además.
¿Qué?
Independiente significa que no depende de ninguna administración.
Pública. ¿Por qué ese salto, Víctor, a nivel nacional? ¿Por qué esa necesidad de que Alive se convierta en Alive y tenga esa repercusión no solo autonómica, sino a nivel del país?
Bien, nosotros ya hace mucho tiempo que estábamos defendiendo el sector primario en mayúsculas. Y hemos conseguido muchas cosas, porque nosotros fuimos los primeros en denunciar que se estaban firmando acuerdos comerciales violando uno de los pilares básicos de la fundación de la Unión Europea, que era la preferencia comunitaria, y se estaba violando porque no tiene carácter jurídico, es un principio, es como la Constitución, un artículo de la Constitución. Si luego no haces una ley le dé cuerpo a ese artículo, en absoluto pues se puede hacer nada. Nosotros hemos denunciado, los primeros que denunciamos, las leyes verdes del Green Deal, del Pacto Verde Europeo. Ahora todo el mundo se queja de ellas, pero nosotros somos los primeros que en este mismo medio, en esta radio, hemos denunciado siempre las políticas verdes del Green Deal. Hemos denunciado esa esconder el informe del Centro Común de Investigación, que decía que con estas políticas agrarias del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, nosotros íbamos a perder competitividad. Al perder competitividad también estábamos abandonando, porque no podíamos competir contra esos productos que nos vienen desde terceros países. Y al abandonar, todo tiene que venir desde lejos, o cada vez hay más productos que vienen desde lejos, contaminando más el planeta. Y así lo decía el informe del Centro Común de Investigación que escondió el señor Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, en un cajón. También fuimos los primeros en denunciar Mercosur. Desde el 2020 venimos denunciándolo. Ahora sí que está de moda ya, porque lo van a poner en marcha el día 1. También esta manifestación que vamos a, o concentración que vamos a hacer en Antequera, es contra Mercosur, porque de forma ilícita, de forma ilegal, la señora von der Leyen lo va a poner en marcha, parándose en un artículo que se puede poner por motivos de urgencia. No hay ningún motivo de urgencia para poner en marcha Mercosur, y menos habiendo una resolución pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, y tampoco porque tampoco se ha ratificado en la Eurocámara. Y por lo tanto, si no se ha ratificado en la Eurocámara y están pendientes de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿cómo esta señora, que no merece ningún respeto por nuestra parte, pone en marcha Mercosur? Pues por eso hay que levantar el campo, porque hay una mafia bestial en Europa, porque además esa mafia bestial de Europa está apoyada por nuestros políticos, los políticos españoles. Y hay que meter a la agricultura y a la ganadería y a la pesca y también a los consumidores en el debate de las elecciones andaluzas, porque les va a afectar muchísimo, sobre todo a todas esas macroplantas de fotovoltaicas que están instalando, quitando olivos en Andalucía. Eso es una aberración. Y en cambio, pues bueno, pues están haciéndolo con todo lo que eso conlleva. O plantas de biometano también cercanas a poblaciones, que obviamente esas poblaciones pues luego van abandonando las poblaciones, precisamente por los olores que todo esto está provocando.
No, yo estaba pensando, ¿y qué opción tenéis? O sea, ¿qué posibilidad tenéis? Esta movilización, ir a Antequera, reuniros. ¿Qué opciones creéis que tenéis?
Hay una cuestión que es muy, muy clara. No se trata de ganar, se trata de transmitir a la sociedad lo que de verdad está pasando. Para que nos entienda la gente de la provincia de Castellón, sí, en un tema muy de la provincia de Castellón, se ha firmado otro acuerdo comercial con la India. Ha saltado enseguida el sector azulejero. ¿Por qué? Porque los políticos confunden el libre mercado, que lo defendemos todos, con el libre comercio, que es el que cada uno haga lo que le dé la gana, pero después viene nuestro mercado. Aquí vamos a tener que competir con el azulejo indio, que no tiene ni leyes medioambientales, ni leyes sociales, ni tiene que pagar absolutamente nada por todo lo que aquí estamos pagando. En consecuencia, la competencia con ellos es absolutamente imposible. En Europa, y eso es lo que queremos transmitir y es nuestra alternativa, que la sociedad se entere de que nos están hablando de que necesitamos una defensa propia. No podemos depender de terceros. Y yo sé que vosotros dos tenéis un vicio, y es comer 3 veces al día. Podemos estar sin proyectiles, podemos estar sin chips, no moriremos, pero lo que no podemos es estar sin alimentación. Y lo que estamos defendiendo, y por eso no es que lo hayamos hecho, es que nos han ido viniendo los propios consumidores, porque esta no es una guerra del campo contra nadie, es una guerra de la sociedad para transmitir a los políticos, no a un partido o a otro, o a los políticos, que las políticas que están siguiendo son políticas que nos sacan absolutamente del mercado y que ellos buscan y dicen que buscan una independencia energética, una independencia de defensa. Y una cosa que teníamos como independencia, que era el granero de Europa, que era la alimentación, con todas estas normas que nos entienden perfectamente cuando afectan a otros sectores, desde hace bastante tiempo están afectando a la agricultura. Y aquí estamos y pertenecemos a un club, y resulta que los de fuera pueden entrar con el uniforme que les dé la gana y a nosotros nos hacen ir con un uniforme blanco. Entendemos que eso no es justo. Ahora ha salido un concepto de que que están aquí arraigados primero que los que no están arraigados. Ni entrar ni salir de eso, pero hay una cuestión que es clarísima, que si no tenemos la alimentación por nuestros propios medios y por nuestra propia autonomía, yo lo que tengo seguro son dos cosas. Primero, que nos van a hacer comer lo que les da la gana, al precio que nos dé la gana y cuando les dé la gana. Y cuando digan, hasta aquí ha llegado y usted no puede comprar la comida, ¿qué vamos a hacer entonces?
Y luego, Javi, también una de las cosas muy importantes que vamos a conseguir es unión de todas estas organizaciones, plataformas, asociaciones locales que combaten en su pueblo contra estas megaplantas fotovoltaicas o de biometano. Las vamos a unir en Antequera. Tenemos un montón de asociaciones que se han adherido a nuestra manifestación. Ya vemos que va a ser un auténtico éxito, va a haber muchísima gente en Antequera, pero sobre todo es el inicio de algo, que es el inicio de la unión de muchas plataformas y muchas asociaciones que están luchando a nivel local, pero que no lo hacen a nivel nacional.
¿Y qué nivel de confianza hay en que todas esas necesarias manifestaciones, todo este movimiento como el de Antequera, pueda realmente el movimiento, la masa de gente de la que habláis, conseguir algo real?
Es muy simple. Lo que queremos conseguir con una denuncia es que se abra un debate, que no nos consideren gilipollas a la gente, que no haya un pensamiento único, que se abra debate en cualquier medio de comunicación, cuanto más grande mejor, en el que haya quien opine A, haya quien opine B, los que opinan A que pongan sus razones y los que opinen B que expongan sus razones, y el que esté escuchando o viendo esa actuación, que no le consideren tan tonto como para no saber discernir que hay cosas que son lógicas y hay cosas que no tienen ningún sentido.
Mónica, desde hace mucho tiempo nosotros venimos hablando con todos los partidos políticos a nivel nacional. Yo, por ejemplo, la semana pasada he estado en Bruselas, he estado hablando con eurodiputados y aparte estamos recurriendo, o sea, desde Alive hemos recurrido Mercosur, nosotros. Hemos recorrido Mercosur y también estamos recorriendo muchísimos proyectos fotovoltaicos y de biometano en toda España. O sea, estamos haciendo muchos recursos, pero claro, todo eso tiene que venir acompañado con una concienciación a nivel ciudadano, porque por un lado estamos dificultando a la administración el que puedan poner estas plantas de biogás, biometano, fotovoltaicas, que no tienen absolutamente nada de verdes ni de sostenibles, destruyendo campo, naranjos y olivos. Entonces, hace falta que la gente se conciencie de esta barbaridad que está haciendo Europa por motivos dogmáticos, porque aquí, como dogma, está el que el CO2 humano está cambiando el clima, y eso es totalmente falso, dicho por científicos independientes, no por los mercenarios que trabajan para la administración, sino por científicos independientes. El CO2 humano no es culpable absolutamente de nada, porque solamente es un 0,04% de los gases que hay en la atmósfera. El gas de efecto invernadero más importante es el vapor de agua, que es un 95%. El CO2 solamente es un 3%. Y si además el CO2 humano es solamente un 3% de los gases de efecto invernadero que emite la naturaleza, estamos hablando de 12 partículas por millón de las 400, y por lo tanto estamos dedicando infinidad de dinero, estamos dedicando muchísimas leyes a algo que el ser humano no tiene ese poder, porque Europa supone una partícula por millón de gases de CO2, y por lo tanto esto es absurdo, que nadie pueda pensar que una partícula por millón pueda producir un cambio climático.
De hecho hay un dato que ha salido esta semana que en el 2024 por vez primera las energías renovables han superado al carbón en el mix eléctrico. No es función de Europa. Es consecuencia de que China y la India han hecho inversiones en los últimos años y han empezado a cambiar ellos el consumo de carbón. Han disminuido el consumo de carbón, no necesariamente a partir de lo que llamamos renovables o energías verdes, que después nos dejarán el paisaje contaminado, nos dejarán los restos y la chatarra esparcida, porque no la va a retirar absolutamente nadie.
Vuestra gran reivindicación en Antequera, y con esto acabamos, es contra las
políticas... Sí. Contra las políticas
bueno,
que nos están
llevando. Son cuatro objetivos principales. Uno es contra la revisión de los acuerdos comerciales de libre comercio y sacar de ellos la parte agrícola perjudicada. Todo eso no se puede conseguir sin una ley de preferencia comunitaria que estamos reivindicando y que he entregado en Bruselas a partidos políticos para que la lleven a término. Estamos hablando de un no rotundo a Mercosur que entra en marcha el día 1 de mayo. Estamos hablando del Green Deal, del Pacto Verde, que pedimos la derogación de todas las directivas, reglamentos, normas, leyes que deriven del Pacto Verde Europeo, que hoy en día es la gran estrategia de Europa y a la que se está dedicando millones y millones de euros, pues de una forma absurda. Y luego estamos en contra de todas las megaplantas de fotovoltaicas en terrenos agrícolas con sus expropiaciones pertinentes, de las megaplantas. No estamos en contra de que alguien ponga en su tejado fotovoltaicas o que ponga en su granja una planta de biometano, ¿no? Estamos hablando de esas megaplantas de biometano que están haciendo que se despueblen nuestros pueblos, y estamos hablando también del agua. El agua en Andalucía es muy importante, hay restricciones en el agua y están dándoles un agua impura, un agua que viene de la... ¿cómo se llama? De aguas residuales. ¿Vale? Y que está produciendo también enfermedades a los árboles y a los productos agrícolas.
Pues yo no me volví a preguntaros una cosa, era en Valencia. A estas alturas, en esta pasión la que esteu ficats vosaltres dos,
Això d'on vos ve? O sea, per què vosaltres dos heu embarcat en aquesta història aventura, quan ja teniu la feina feta o el treball fet?
Vaig a dir-ho en valencià precisament per això. Perquè estem estar ahir d'anar a reunions en els que defenem unes coses i mos quedem a soles i a l'eixida mos diuen quanta raó tenies. Però és que jo no puc dir-ho perquè estic defenent el meu lloc de treball, perquè si jo obric la boca... Claro, me perseguissin a mi.
O sea, vosaltres heu arribat els dos a un tram de la vida.
Un punt de la vida.
Claro, en el que heu
podit.
Vaig a passejar el gos.
I estem demostrant-ho.
O vaig a dedicar-me a anar a l'Antequera.
Tinc relleu generacional. Jo, els meus fills no volen saber res de l'agricultura. O sea, que
i tu ara mateix, si algú vol saber alguna cosa de l'agricultura, què li diries? T'he fotut tota la teva vida ficant això.
No, que seguisca. Que seguisca. O sea, l'alimentació és vital i anem a guanyar. Nosaltres farem que l'agricultura torni a ser rentable sense que al consumidor li costi més. Tu a un llaurador jove
no li diries apretar cor.
No,
continua
no.
Continua.
Home, de fet, animes algun llaurat. No, sí, els fills sí, no, però algú si de la família s'hi animes per a seguir.
Però per una raó bàsica i fonamental, perquè la societat cada dia més se donarà compte de que no pot ser els ous a 4 i 5 euros la dotzena, no pot ser que vagis a comprar i te costa un euro una peça de fruta. Això no pot ser. I no pot ser, sobretot, quan estan eliminant l'agricultor a base de lo que a tu te costa un euro la peça, a ell li paguen 15 cèntims el quilo. Entonces, la societat cada dia està patint més aquestes circumstàncies. I com està patint més aquestes circumstàncies, al final se donaran compte de que si és important tindre una independència energètica, que ho és. Si és important tindre una independència de defensa, que ho és, el vici, com vos ha dit antes, que tenim és menjar tots els dies.
No, no és un vici, és una necessitat pura i dura.
I un missatge que vull donar en castellà. Efectivament, l'agricultura, l'edat mèdia dels agricultors és de 60 anys. El relevo generacional s'està terminant en Espanya.
En Espanya, mucho peor.
Sí, 64. Sí. I bueno, nosotros efectivamente estamos en esas edades. Si no luchamos nosotros por la supervivencia del campo, el campo puede morir y entonces el que lo pagará es la sociedad. Tenemos que ser solidarios con todos, tenemos que seguir luchando por el campo y el agricultor de nuestras edades se tiene que levantar también para que haya ese relevo generacional y España siga siendo o siga teniendo soberanía alimentaria.
Y una última cosa. Esto, como he dicho antes, se basa en que somos independientes y que nos cuesta dinero. Es decir, el autobús para ir a Antequera, 2.400 euros, que saldrá de ninguna administración. Con lo cual, podemos decir a cualquier administración, sea del signo que sea, lo que creemos que le debemos decir.
A propósito, lo del autobús. El autobús, sí. Para apuntarse al autobús, 605-40-70-16. Repítelo.
605 40 70 16.
Sale a las 3 de la mañana. Uf. Desde
de Empalme,
del 2 de mayo a las 3 de la mañana, desde enfrente de los juzgados, al lado de Carrefour, y llegaremos a Antequera sobre las 11 de la mañana.
Pues molt bé.
Pues gràcies a los dos, Víctor Viciedo i Pepe Llop, desde Alibe. Fem una pausa i de seguida tornem amb més veus.
Gràcies a vosaltres.
Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Villarreal. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
Desde que mi madre vive en Domus Vivilarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivilarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado. Boncar.
483-8302, verás. Moncata, Moncata, tu sitio genial.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Villarreal Connecta.
Una i 31 minuts de dilluns. Encara té un poc més importància, si cap, l'actualitat esportiva del dia, que ens la porta, com sempre, Serenfit.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Villarreal Connecta.
I amb Ava de Fons, Víctor Rubio i,
sí, sí.
I Javi Mata en un cap de setmana. Sí, 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 no, no és el seu grup favorit, és més de superestrella.
És més de l'època dels meus pares.
Avui a Rubio li que li va és esta hora.
A veure, perquè des de luego lo que ve a partir de les dos és,
no, no, que
és un bon dilluns, ui, també, com tots. No, com,
no
com
és un dilluns que... en el que el Villarreal de futbol ha fet la feina ben feta i ara lo que queda és... esperar a que se certifique y esperar acontecimientos, realmente. Tindre pressa y ansia per saber o per contar lo que va a pasar o no va a pasar. Bueno, yo creo que todo el mundo en este poble es consciente de lo que va a pasar. Y mira, esta es la que le mola Rubio. Oui. Through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm there's a golden sky and the sweet silver song of the love. Esta, ¿no?
Li canvia la cara, Víctor.
Anava a ficar la de la Champions League, però dic, no.
No, esta,
Qui
esta.
Quan fa que estàvem a Liverpool?
4 anys de la segona part de Liverpool.
De la segona part de Liverpool, què vol dir? Perquè a Liverpool va anar moltes voltes.
Claro, per això dic que la primera part és la semifinal de l'Europa League, la segona part és la semifinal de Champions, esperem que n'hi hagi una tercera part.
Però Qui fa anys de quin?
De la Champions. De la...
Allí o així?
Allí en Anfield.
O sea, allí van palmar 2-0.
Sí.
No?
Però bueno, jo crec que el que se va viure aquest dia és espectacular.
Bé, jo me recordo la plaça aquesta quadra allí que n'hi havia, bueno, no sé la gent que n'hi havia. Pues sí, avui fa anys de... Mira, però veus, ni van confirmar que anem a tornar una altra volta, que és lo bonico d'esta història, que el Villarreal de futbol va a tornar a jugar la Lliga de Campions, que vos pareix molt fàcil i molt bonico, però que, tia, que és un muntó difícil i que una altra volta estarem ahí.
I vam confirmar que tornem a tindre o que mantenim l'estat de forma d'un Gerard Moreno que continua sent, quan està, el millor.
Sí, jo crec que és el jugador diferencial del Villarreal. A veure, jo obric algun dia una discussió, no? La tia ho dia jo, i algú me diu que estic loco. Jo crec que l'únic que ha alcançat el baremo per ser tan diferencial en el Villarreal dins del camp és Riquelme Llei. I si mos sentarem a discutir qui dels dos ha fet més, jo crec que Gerard, perquè claro, Gerard mos va donar un títol i això crec que és innegociable, però en lo futbolístic jo els vaig veure els dos i la pregunta és, hombre, a veure. Mola, la cançoneta, eh?
Jo crec que a aquestes altures de la vida ja tot el món sap que l'himno està en tres llengües diferents, no?
Sí, això, això és el que...
Però, Víctor, no trenques este moment. On anava a posar-se lo que soné? El que jo vull la soné d'una altra forma.
Vosaltres sabeu que això ho va escriure un tal Tony Britten, que és un compositor, director musical i director de cine britànic, nascut al 55, i que això ho va copiar, no, però quasi ho va traure d'una obra de clàssic. En els clàssics està tot, no busqueu mai més, tot està... La gent, no, no. La idea és copia bé, si copies bé, triomfaràs en la teva vida. Perquè la Champions League... esta treta de Zadok de Priest de Escura, ¿no, Greg? ¿No? Es una obra de Handel, y son así. D'así, de esta obra, el señor Britten va a extraer la idea de Confer, l'himne de la Champions League, que tots escolteu i vos fa tanta gràcia, claro.
De Para Elisa a l'himne de la Champions. Home,
no, tia, no, de Beethoven a Handel.
Me mola. Ara vaig a preguntar-vos una cosa, aprofitant esta sintonia, ja que no estem en el programa purament esportiu. Quin és el vostre...
Noteu que és la cançó, no?
Ho notem, però a més és que és la cançó en high level de classe, sí, sí, de música clàssica, de conservatori, d'educació musical, i per això en esta relax, en este moment tan melancòlic que estem vivint aquestes hores, estrès, així, es quatre, quin és el vostre moment de la Champions que hem viscut fins ara en el Villarreal? Dos segons... 30 segons de totes, Champions. De totes.
Jo me quedé quan en mon pare el primer dia que ets contra el Manchester me va dir tot el que has vist en la tele i en el FIFA ho tens davant de ta casa.
El primer dia que jugues contra el Manchester.
Claro,
el 0-0.
El primer partit de la història del Villarreal en Champions, que és com dir tot el que estàs en la tele veient, tot el que estàs en el FIFA jugant, ho tens davant de ta casa.
Sí, bueno, jo què sé, jo...
No, jo què sé,
Jo realment crec que sí, lo mateix, però quan vam anar a Manchester. Claro, tu imagina't. Claro, això Rubio, tot el que te daven del FIFA. Jo he vist del Villarreal, quan el Villarreal era un equip de tercera divisió, de baix nivell competitiu, i anar a Manchester, jugar contra el Manchester United en sa casa, al futbol, en un partit oficial de Lliga de Campions, crec que tot és sobra. Bueno, que li van guanyar al Celta,
vale,
que estem en la
meu,
Champions.
No?
Ah, sí, sí,
Jolín,
claro.
Jo ho he dit perquè volia dir el meu.
Tu quin dius, va.
Home, pues jo, el gol de Arruabarrena al Inter, l'abraç en mon pare en la grada i que l'intercanvi de bufanda que vaig fer en un aficionat de l'Inter en el Villarreal, i ese dia, i ese moment, i se acabotà, com la meva, no l'olvidaré, en la vida. La Champions, que tornarà pronte, vinga.
Per cert, falten primer les festes de maig, però veurem com pot arribar a afectar si se juega un partido de Champions en casa en plenas festas de septiembre.
Pues jugaremos en Champions en plenas festas de septiembre en casa y no afectará en res. No,
pues
pasará
festival
res.
Triple.
El mundo
pues
se
festival
acabará,
triple.
Rubio.
Pero los eventos no habrá que pues, diversificarlos.
Pues los diversificaremos y los cambiaremos, porque yo creo que un partido de Champions, por desgracia, es orden este pueblo, afecta a tanta gente en Villarreal, que si tú montes algo, saben que no hay un partido de Champions, por ejemplo, contra el Inter de Milán, lo que montes está es cadáver, porque si hay 14.000 tíos de Villarreal, que son de Villarreal y van, si son 50.000, si lleves a los que... Claro, ¿qué te queda?
A mí lo que más me mola es que ya está preocupada por septiembre, sí, y por ese partido del horario en festes.
Relaja.
Primer ven en lunes. De la madre de Serenfit, el himne de la Champions, el día en el que arribem...
El himne de la Champions, no. La canción de la que el que va a fer de la Champions
que va a crear
se va a copiar para hacer... El himne de la Champions.
No, es el himne también.
Sí, sí,
es el origen del himne de la Champions.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43 tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos.
Visita serenfit.shop.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora, tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux especialista.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Eutens Benprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Seguim en directe, en la 92.2 de la freqüència modulada, veure, ritme
este
de Juan
no
Magán.
Este no l'explique jo, eh?
Claro, dic, com se nota quan punxa Chelo Climent.
No sé ni qui és este.
I quan punxa Javi Mata, no li hem posat la música. No sé si és del rotllo, però ja estem apropant-nos a festes.
Sí,
això
va dir-vos bon dia. Vos veig molt ambientats.
Anem a parlar de pressupostos i te fiquem cubates per trencar el gel, mai millor dit, una miqueta.
Bueno, està bé, un poquet de festa, està bé també.
Anem a fer la rèplica un poc de lo que ha segut este matí la compare... Bueno, fa una estona la compareixença amb nosaltres després d'aquest plenari, l'aprovació del pressupost, com diem, de l'Ajuntament de Villarreal, ens ho contava la portaveu Maria Fajardo, un pressupost de 66.859.948 euros per als que se sumen ara i ho escolten aprovat este matí amb la negativa del Partit Popular i de Vox, que... anem directament al grano. Adrián, deia la portaveu, Maria Fajardo, que trobava a faltar i s'escoltar a l'oposició en la prèvia, presentar propostes, no sé, o també un poc més de debat en el plenari del dia d'avui, que ha sigut un poc tal qual turra, avorrit.
Sí, és curiós, no? Jo recorde que un dels últims plenaris de pressupostos on l'actual portaveu del govern estava a l'oposició precisament, en aquell moment ni va donar la seva explicació de vot sobre el pressupost, no? I ara ens ha de dir com hem de gestionar els temps la resta de grups, no? Nosaltres hem considerat que no hi havia que entrar a debat perquè tampoc se'ns ha donat l'oportunitat de poder plantejar les nostres propostes. Recorde que l'any passat encara se va fer un paripé de convocar-nos a una reunió quan encara no teníem res de documentació del pressupost, però nosaltres em sorprèn també, no? Al mes d'octubre, que ho he explicat jo este matí, no? Al mes d'octubre, que és quan un govern seriós i eficaç hauria de presentar els pressupostos cada any per a que entren en vigor l'1 de gener, nosaltres al mes d'octubre ja vam plantejar alguns eixos que consideraven fonamentals per a este 2026, per a Villarreal, no? I les propostes, evidentment, no han tingut capacitat ni possibilitat d'explicar-les amb detall al govern perquè tampoc han volgut, no? Però, bueno, ells tenien molt clar quin era el pressupost que volien. És un pressupost, jo pensava abans del ple que era un pressupost de tràmit simplement, o inclús la portaveu del govern en el ple ha arribat a dir que considerava això d'avui algo inútil. Pues bé, ells mateixos han definit com és el seu pressupost, no? El que està clar és que és un pressupost que per a res dona resposta a les necessitats actuals que té la ciutat de Vila-real. És un pressupost que no il·lusiona, ni avui la regidora d'Hisenda quan l'ha explicat, ni l'alcalde al final quan ha fet la seva valoració han sigut capaços d'il·lusionar ningú, i que és un pressupost que tampoc genera més oportunitats per al present i per al futur de la ciutat, no? I això crec que és preocupant en el pressupost més alt de la història de Vila-real, com tu has dit, quasi pràcticament 67 milions d'euros, que no se destinen ni 400.000 euros a inversions en la ciutat. Pues és curiós, no? I en la mateixa intervenció i presentació dels pressupostos que ha fet la regidora d'Hisenda, dels 10 minuts ha passat més temps donant excuses o qüestionant el treball d'altres administracions que presentant les seues propostes per a Vila-real, no? I crec que això és preocupant.
Vosaltres heu recalcat, una, la falta d'inversió, i vos han replicat dient que la inversió és la història del deute, és de l'herència del PP. Quan escolta això, Adrià Casabó, què pensa i què diu?
Pues crec que demostra ben a les clares que este govern municipal està esgotat. Després de 15 anys, jo crec que el que passa o no passa a dia d'avui a la ciutat de Vila-real és responsabilitat exclusiva de qui la governa i ha tingut la capacitat de decidir durant els últims 15 anys com volia que fos aquest projecte de ciutat, i també que estan molt desconnectats de la realitat del carrer, no? Del que pensa, del que necessita, del que demana la ciutadania, no? I per això també he volgut en la meva intervenció que no fora només una crítica o mostrar o posar damunt de la taula allò que pensem que no replega este pressupost i que no és correcte, sinó que hem volgut també que la intervenció del Partit Popular fora també pues, mostrar quina és l'alternativa que tenim per a Vila-real, no? I per això els he dit que si este pressupost l'haguera presentat el Partit Popular en este 2026, pues aquest pressupost parlaria de millorar la seguretat als barris i també al terme municipal, al nostre camp, que parlaria de reduir la pressió fiscal a les famílies de Vila-real. No podem oblidar que este és el govern que més recauda via impostos i taxes de tota la història de Vila-real, pues que seria un pressupost que destinaria més recursos a millorar l'asfaltat, el manteniment de carrers, d'avingudes i de camins rurals, que seria un pressupost que destinaria recursos a fer dels parcs infantils espais més agradables, més segurs per a les famílies, que seria un pressupost que tindria mesures per a reactivar el xicote comerç, que seria un pressupost que milloraria també el manteniment dels centres educatius d'infantil i primària, que són responsabilitat dels ajuntaments, i per supost seria un pressupost que també aplicaria mesures per a donar una solució al greu problema de la vivenda que viu a Vila-real, que avui ningú dels partits ha parlat de vivenda en este pressupost. Pressupost, no? I per tant hi ha una alternativa. Jo ho dia que tot i ser un dia trist, perquè este pressupost pues, és un tràmit més i no aporta solucions a les necessitats de la ciutat, crec que hi ha que llançar també un missatge d'optimisme i d'esperança a la ciutadania, no? Jo estic convençut que este és l'últim pressupost que va gestionar este govern del Partit Socialista i Compromís, i per tant hi ha que explicar a la gent que hi ha una alternativa, que hi ha un projecte seriós, una alternativa de govern, i demanar-los també pues, esa confiança per a que dins d'un any pues, esa alternativa pugui posar-se en marxa.
Li preocupen més els plaços en els que s'ha presentat el pressupost o els objectius, els punts del pressupost?
Sí, els plaços ja inclús deixen de preocupar-nos, tot i que són preocupants perquè, desgraciadament, esta és la tònica habitual del senyor Benlloc. Jo crec que en els 15 anys que és alcalde d'esta ciutat, només en dos de 15, el pressupost ha entrat en vigor l'1 de gener, no? Per tant, ja no sorprèn que el pressupost de Vila-real arribi sempre tard i malament, no? Jo, com li dic, crec que preocupa més els objectius, no? Preocupa més que no hi hagi un projecte clar de ciutat, preocupa més que el govern que més recauda via impostos i tasses de tots els veïns no destine part d'aquesta recaudació a millorar la ciutat, no? Era curiós com la regidora d'Hisenda atacava que la Generalitat Valenciana, que la Diputació no invertissin en la ciutat de Vila-real, i jo després en la meva rèplica els dia que després de veure el seu pressupost el que em resulta a mi curiós és que les úniques inversions que anem a veure al carrer en els pròxims mesos són inversions que arriben amb recursos de la Generalitat i de la Diputació, no? Per un costat, i ser més de mig milió d'euros que arriba de la Generalitat Valenciana per a millora en polígons industrials i que va permetre millorar tot l'entorn del camí Artana, i també va a millorar si el govern municipal actua ràpid, perquè tenen fins al 31 de desembre per a cometre aquestes obres i no perdre la subvenció com ha passat altres anys, en la zona de Molinou, per a donar solució a aquests problemes d'inundació que tenen els veïns i les empreses d'esta zona. No? I després, per un altre costat, prop de 300.000 euros que reben de la Diputació de Castelló, que el govern municipal ha decidit destinar a la millora de tres carrers que els han triat ells, que són el carrer Taronger, el carrer Pare Pascual Fortunyo i el carrer Sant Cristòfol. No? Per tant, les úniques inversions que a dia d'avui saben que van a efectuar-se en la ciutat van a vindre amb diners de dos administracions com són la Generalitat Valenciana i la Diputació, que jo li dia, no?, que lluny de buscar aquest enfrontament continu que busca este govern, el que haurien de buscar són aliances per a tindre encara més col·laboració de la resta d'administracions.
Sí, perquè el final, el resum, el que escolta el ple és que vostès estrangulen a la ciutat no permitint que vinga inversió. Clar, és una sensació un poc dura, no? Acabes d'explicar que sí que vindran inversions i tal. Per què l'alcalde de Vila-real diu que el PP i Vox ajudant-lo al PP estrangula i no deixa que si n'hi hagi inversió una pressió com per a, claro, que no puguem avançar?
Pues perquè jo crec que l'única que els queda és ISA, no? Quan un presenta un pressupost que no replega cap millora per a la ciutat, quan un presenta un pressupost que és incapaç de plantejar inversions que milloren la vida de la ciutat, pues ha de buscar excuses i ha de buscar enemics en altres llocs, no? Això a l'alcalde cert que li va funcionar quan va començar a ser alcalde. En aquell moment el Partit Socialista, en els altres tres partits, en aquell quadripartit, governava la ciutat de Vila-real i la resta d'administracions eren governades per el Partit Popular. A d'ella això ha de ser diferent, d'enfrontar-nos a tots. En aquell moment li va vindre bé, però com li dia, no? Quan un porta 15 anys governant la ciutat, pues hi ha la gent al carrer, ni fa cas de lo dels empastes del PP, ni fa cas que si no arriba un euro perquè governa el PP. Mira, si arriben inversions, com li dic, l'any passat ens va passar igual, no? Les úniques inversions venien d'altres administracions, no? I ahí està la remodelació del Camp de Flors, l'Albert Municipal. Per tant, és que no és cert. És simplement una falsedat que la resta d'administracions no inverteixen en la ciutat, no? I això, pues passejant-se pel carrer, se veu més encara quan el govern municipal no planteja ninguna inversió. L'única inversió que planteja són 200.000 euros que ha de reservar perquè li ho exigís el contrat del Vilabici i ese servei de préstec de bicicletes que es va adjudicar per quasi mig milió d'euros fa ara 4 anys i que encara a dia d'avui aquest equip de govern ha estat incapaç de posar en funcionament. I això és la realitat. Jo entenc que es moleste, que es pese, perquè és molt trist que ho presenta un pressupost de 67 milions d'euros i no puga vendre ni anunciar cap inversió a la ciutat. Jo entenc que això és trist, però aquest pressupost és el que han elaborat ells i el que han decidit fer ells.
Clar, els diuen que no tenen la negativa de la seva part perquè n'hi ha una aprovació, un vot aprovat per tota aquesta mesa de negociació dels sindicats i que per tant, no en tenen la negativa.
A veure, jo crec que és...
Per a que la gent ho entenga, sí. No? Què significa que aquesta aprovació per part dels sindicats i que un partit o que aquesta negativa entre en joc?
Jo puc entendre que els sindicats, pel que fa a la plantilla pressupostària, estiguen d'acord. N'hi ha que veure que d'això 5 milions d'euros que recaudarà l'Ajuntament de Vila-real de mes per la tassa de basures, pràcticament 3 milions i pico van destinats a millores salarials del personal de la casa, i jo puc entendre-ho, però si el Partit Popular estiguera avalant amb el seu vot positiu este pressupost que ha presentat avui l'equip de govern, pues estaria avalant que no hi hagi cap millora en els carrers i places de la ciutat, estaria avalant la política fiscal d'este govern, que com li dic, és el govern que més va recaudar en impostos dels veïns de Vila-real, estaria avalant esta falta d'inversions i de millores, no? Per tant, nosaltres no volem fer això. Nosaltres si governem la nostra línia de gestió és una altra i per tant no podem avalar algo en el que no estem d'acord i que volem plantejar aquesta alternativa de govern, no?
Una cosa que m'ha sobtat curiós, ha explicat l'alcalde de Vila-real que vostès no fan propostes perquè com està l'últim any no se les guarden, no? Com que diuen i este acaba de
llegir-les. Estan ahí damunt la taula, com li dic nosaltres. Project...
O sea, vostè, en estos diners, si diré que se vol fer alcalde de Vila-real, en este pressupost li donaria pera.
Jo crec que, a veure, que en 5 milions d'euros, pues igual totes les coses no se poden fer, però de veritat que en 5 milions d'euros no se pot plantejar reactivar les unitats de policia de barri o policia rural, no se pot plantejar destinar més recursos a millorar l'asfaltat i el manteniment dels carrers, als parcs infantils, a accions per a revitalitzar el comerç, a mesures per a enfortir la vivenda i que deixi de ser un problema per als joves de Vila-real accedir a la vivenda, en els centres educatius... Pues igual tot no, però de veritat que en 5 milions d'euros de més no se pot destinar part d'aquests recursos a d'això? és que cal recordar també, aquest equip de govern l'any passat va traure un préstamo de 4 milions i mig d'euros per a fer una sèrie d'inversions que no ha fet. I ahí està. I les inversions també, i se préstec de més de 4 milions d'euros, que escolta, 4 milions d'euros donarien també per a molt, perquè ahir ens van prometre a obrir els carrers Serradirta, Isabel de Villena, adequar el Gran Casino i la Tagoba, la Capilleta de la Mareu dels Àngels, rehabilitar l'Alqueria del Carme, el Molí Nou, el Molí La Vila, i esos 4 milions i mig d'euros d'ixe préstamo estan ahí. 4 milions més que tindrien per a gastar. Així s'han destinat milions d'euros a la compra del Bingo, a la compra de l'Hort de Pujol, tot espais que estan tancats, fent-se malbé, i que no tenen cap repercussió per a la ciutat a dia d'avui. No? Per tant, n'hi ha models, no? Este govern ha optat per a comprar immobles, no sabem molt bé per a què, per augmentar el patrimoni, però sense prestar cap servei nou a la ciutat, i pues, tu compta, aquests milions d'euros, els 4 milions i mig del préstec, part d'aquests 5 milions que recauden per la taxa de basures. Jo crec que de tot això alguna cosa es podria destinar a aquestes propostes que plantegem des del Partit Popular.
Sí, ara anava a preguntar-li què passaria, no?, amb aquests immobles que ja són propietat, que ja estan comprats, en el cas de que vostè ocupara aquesta posició com a govern.
Això també ho tinc clar, no? Al final, els immobles que s'han comprat, jo podria tindre una opinió diferent, i alguns d'ells ja li dic que governant nosaltres no haguem fet aquestes compres en un moment com l'actual, però també li dic...
Perquè no creu que destinar... O sea...
Perquè veu difícil una funció a aquests...
No, perquè jo no puc entendre com un govern municipal que adeuda a dia d'avui 8 milions d'euros a autònoms, a xicotetes empreses, se dedica a la compra d'immobles. Vull dir, una família, això parlem d'economia familiar, no? Una família que li costa arribar a fin de mes, pues no se planteja comprar-se un apartament en Benicàssim, no? Jo crec que això ho pot entendre qualsevol veí, no? Per tant, hi ha que ser responsable en la gestió, no? Però el que li dia també pel que me preguntava dels immobles, jo també tinc clar que si entra a governar, el que no faré és el que va fer el Partit Socialista quan va entrar a governar esta ciutat. Que per tindre un aprofitament polític, pues va tindre tancat, per exemple, el Centre d'Unificació Esportiva varios anys, la Biblioteca Municipal tancada perquè l'havia fet el Partit Popular, i això... A aquest joc tampoc vaig entrar, no? Al final, si entrem a governar i aquestes coses les ha adquirit l'Ajuntament, no són de l'alcalde, no són del govern municipal, són del poble, no. I per tant el que sí que farem, encara que les hagi comprat un altre partit, pues a poc anar donant ús i posar-la al servei dels veïns, que al final són els propietaris perquè s'ha pagat en els seus impostos de tots aquests immobles. No crec que és un error quan ho entra voler borrar tot el que ha passat en la ciutat, i això ho hem viscut ja sí a Vila-real, i per tant l'alcalde, per exemple, li molesta quan el Partit Popular demana al Gran Casino per a fer algun acte, perquè diu que nosaltres en el seu moment vam criticar aquesta compra, però en el moment en què està això forma part del patrimoni municipal, i el que no anem a fer és segrestar cap edifici municipal perquè el va comprar o el va posar en marxa un altre govern. Això ho tinc clar també.
Sí, jo sempre, el joc polític no l'he entès mai. O sea, una cosa és que tu plantes cara o cregues coses, però no, jo crec que tots hauríeu de tindre clar que siga el millor. Jo, per exemple, dic, totes les propostes que se fan haurien de quedar per escrit, i si a dir, mira, no t'ho farem això, i quan s'acabe, si no se fa, explicar, mira, no han fet això perquè aquests diners no han arribat, però no han fet perquè hem tingut que destinar-los així. Clar, al final, juguen en lo que, a nosaltres se m'en va del cervell, no? Tu se te'n va del cap, al final, tantes coses, no? I sí que estaria bé dir, miren, és que jo no me recorde què havien proposat aquí, qui havia proposat com, no? I a lo millor, inclús, quan se faig algo, dir, esta proposta ve d'este senyor, d'este partit, i si acaba a bon terme, dir, bueno, pues senyores, això va començar així, ha arribat així, per esta gent, no? Jo crec que seria molt millor
sí,
que tot.
Sí, este edifici no volíem que se comprara, sí, estava, millor, i l'hem destinat a això, i al final millor, pensa que va ser una bona opció.
Que el bingo per exemple, no? Que tu dius, tal, a lo millor, ara tu arribes a ser alcalde, d'ací 4 anys, i d'ací 3 anys o 2 anys, tu fas un projecte en el bingo i acaba sent un èxit brutal. O sigui, el bingo acaba sent un lloc neuràlgic per Vila-real, i que tot el món diu, hòstia, que guai està això del bingo, no? Jo, per exemple, crec que sí que és veritat que la Tagoba a mi me pareix un lloc que està bé. Clar, doncs pues sí, pues mira, pues al final pots dir i dir, mira, pues sí, el va comprar, hem trobat els diners per fer i anem a fer això. És una oportunitat també, no?
Però és important per això tindre clar en quin objectiu, no? Ja. Jo així s'han comprat coses que no sabem i ni tenen cap projecte darrere d'escolta, han comprat això perquè així anem a fer això i això. O hem buscat finançament de la Generalitat Valenciana, del Govern d'Espanya, de la Unió Europea. Vila-real no es presenta, per exemple, mai a subvencions europees, no? Quan altres municipis del voltant sí que estan captant fons per això, que a lo millor mos permetria bien rehabilitar estos espais i donar un ús del que poguera aprofitar-se la ciutadania, no? I pel que comentàveu de la transparència, és algo en el que venim insistint molt. Els diners al final són dels veïns i veïnes de Vila-real i a dia d'avui és impossible en el portal de transparència municipal saber en què se gasten els diners dels nostres veïns, no? I cal recordar, jo avui el repassava també en el ple, i ese pacte de govern que van signar el Partit Socialista i Compromís ara fa 2 anys, és que no han complit ni una de tot el que van dir que anaven a fer en este govern, no? La primera, sense anar més lluny, era aprovar el pressupost en temps i forma per a que entrarà en vigor l'1 de gener, 2 anys, i el pressupost aprovant-se tard. Parlaven també d'aquest portal de transparència on volien publicar tots els contractes, els comptes, i això no està. Parlaven de no augmentar la despesa en convenis i avui l'han augmentada, de no demanar més préstecs i n'han demanat, dient que pagarien els proveïdors en 30 dies, això està escrit i firmat pel Partit Socialista i Compromís, i ara qui millor li va estar tardant un any en cobrar. Per tant, crec que això és important, no? Fer aquest exercici de a què ens hem compromès, què hem dit que anàvem a fer i 2 anys després què estem fent. Jo crec que això és important, que la gent ho puga veure i puga valorar, el que fem. Plantegem uns i altres tots, eh?
Sí, sí.
Però que se puga fer aquesta valoració i que els veïns en aquestes ferramentes pues, puguen valorar el treball que fan que cas del govern o el que puga fer l'oposició.
Adrián Casabó, són les 2, ja són les campanes. Sí, el campanar, tenim l'hora. Així no s'escapa ningú perquè tenim l'alarma del campanar de l'església arxiprestal.
És com els Òscars, jo que vaig en el micro, les motos són les campanes de l'arxiprestal.
Que queda més sutil, queda més elegant i més de poble. Bueno, moltíssimes gràcies. Seguim parlant, deixem un debat obert que crec que encara en els pròxims dies i segons els procediments pues, tindrà més que parlar.
De segur que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per l'esforç.
Ahí sí, acabem nosaltres ja, perquè són les 2 en punt, els deixem ara amb tota l'actualitat esportiva, que no és poca. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:30 a la 92.2, amb un dia en el que ens queda encara molta programació que contar-los en esta casa. Adeu a tots. Acaricia una verdad.